A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 10 i 35 és hora de medicina comunitària. Aquest espai que fem, ja ho saben, de manera quinzenal, en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, i que avui dedicarem a parlar de tabac, vaja, de tabaquisme, vaja, d'aquesta addicció terrible que acompanya tanta gent i que, tot i que les dades de les persones que fumen cigarreta convencional sembla que van a la baixa, resulta que, clar, la indústria tabaquera, que hi ha molts diners aquí, això és una indústria molt potent, se les ha pescat, ja fa temps, per buscar la manera d'atrapar, diguem, altres consumidors. Com? Doncs s'han inventat bàsicament això dels vapejadors, amb plens de colors, sabors, pinya, limon, maracuyà, coses molt tropicals, molt atractives, i qui ha caigut de quatre grapes en això? Perquè, clar, anaven a per ells, els joves, claríssimament. I les dades de la setmana passada, saben, va ser la setmana sense fum, es va fer una enquesta poblacional a 1.891 persones, i a partir d'aquesta enquesta s'han extret diverses dades. Per tant, diguem que és una enquesta a un grup de gent que podria traslladar-se a la població en general. Doncs, quatre titulars d'aquesta dada. El 21% dels menors enquestats, dèiem, 1.891 encastats, però això després ho podem traslladar a una lectura general de població, però el 21% d'aquests menors encastat es declara fumador. Es declara fumador de menors, estem parlant de menors de 18 anys, D'aquests, el 100% ha utilitzat vapejadors. El 100% d'aquests 21% de menors que es declara fumador diuen que han utilitzat vapejadors. Hi ha també en aquesta enquesta s'evidencia també una desconnexió enorme entre la percepció pública i l'evidència mèdica o científica. És a dir, el 82,60% dels encastats creu que els vapejadors no són perjudicials, i la moda, les tendències i el gust, el sabor són els factors que n'impulsen el major consum. Però d'altra banda, hi ha una evidència científica que els vapejadors és nicotina igual, per tant, té el mateix grau d'addicció i de perill que una cigarreta convencional. I d'altra banda, i cosa curiosa també, se'ls ha preguntat si defensarien o estarien a favor que les terrasses dels bars i els restaurants fossin espais lliures de fum, i el 75%, més del 75%, ha defensat que sí. És curiós, és a dir, hi ha aquí com diguem, diferències, és a dir, defensem que les terrasses siguin espais lliures de fum, però després creix molt la població, sobretot entre els joves, en aquest cas que vapegen, addictes a la nicotina. D'altra banda, reclamen doncs campanyes de sensibilització, tot plegat. Conclusió, que la nicotina s'ha reinventat. Vindria a ser una mica aquesta la conclusió. La cigarreta tradicional de tota la vida ens ha quedat ja molt clar, entenc que després de moltíssimes campanyes de conscienciació i d'una feina del sector sanitari, que això és perjudicial, que mata, no és que sigui perjudicial, que mata, és a dir, ja ens ho explicaran, el vincle entre la nicotina, el tabac i segons quines malalties i mortalitat està comprovat científicament. Però clar, la indústria s'ha reinventat, s'han inventat aquests vapejadors de colors, de coloraines, de gustos. Quin avantatge tenen respecte a la cigarreta? Que jo és probablement el que fa més atractiu, que no fa un pudor. La cigarreta fa pudor. Ah, el pudor tabac, que desagradable, no? Els vapejadors no fan pudor, però són igual de perillosos. I aquest és el context en el que avui ens centrarem en medicina comunitària, i ho farem amb la infermera Alicia Fuentes. Què tal, Alicia? Què tal? Bon dia.
Bon dia, Carola.
I ha vingut també un estudiant en pràctiques d'infermeria que ha estat aquí també al CAP de Sitges i que a més va participar en aquesta campanya de la Setmana Sense Fum que es va fer la setmana passada, que hi havia una taula i on s'informava tot plegat, i ell és el Kevin Antequera. Què tal, Kevin?
Hola, bon dia.
Com ha anat això de les pràctiques? Al CAP de Sitges has estat, no?
Sí, correcte.
Quant de temps?
Doncs ara faig 2 mesos, acabo avui i han estat 8 setmanes.
Estàs estudiant quin curs?
A segon.
Segon, per segon. Tant encara et queden dos anys més. I ja comenceu amb pràctiques des de primer?
Des de primer, o sigui, comencem amb un període de pràctiques més reduït fins a quart, que ja és tot l'any de pràctiques completament.
T'agrada això de les pràctiques? És a dir, no sé si les pràctiques d'alguna manera confirmen que la decisió de la carrera triada és encertada.
Sí, jo al final també em considero una persona més pràctica, o sigui, la teoria és necessària perquè aquí estan les dades,
sí.
I al final tot surt d'aquí, però on realment aprens és amb el tracte amb el pacient i òbviament amb les referents, les infermeres que estan al teu costat i t'acompanyen.
És vocacional això de la infermeria en el teu cas?
Jo crec que tot és vocacional, o sigui, tothom, tu mateixa també és vocacional, o sigui, al final qualsevol feina ha de ser vocacional, perquè si no, no funcionaríem bé. O sigui, al final estaríem fent una execució i tampoc és el que...
T'està agradant el que estàs veient durant la carrera i sobretot durant les pràctiques?
Sobretot el que estic veient a les pràctiques sí que m'està agradant molt. Sí que és veritat, torno a repetir, la part de la teoria...
S'ha de fer, clar, ves.
I m'està agradant, em sembla superinteressant, i més quan no tens coneixement de l'àmbit. Però sí, m'està agradant molt.
El CAP de Sitges bé? T'han tractat bé? Aquí super, Alicia i companyia?
Superbé, sí. L'Alicia ha estat la meva tutora acadèmica i des del minut zero, o sigui, bueno, té el tarannà d'infermera, s'ha preocupat per mi des del principi, i la veritat que m'ha acompanyat molt bé i m'ha guiat molt bé també.
Això de tenir estudiants en pràctiques és més feina o ajuda? Com ho diem? O les dues coses, no sé, igual...
De fet, la docència és un dels pilars de la nostra professió. Va dintre del nostre dia a dia. Som docents amb els pacients i amb els usuaris i som docents amb els nois i noies que venen a fer pràctiques, futurs professionals, amb la qual cosa és com et dic, va associat a la nostra feina, és una mica més feina afegida, però que s'ha de fer i que la fem amb gust i de bon grat.
Home, i és el relleu, no? És a dir, està bé, no? És a dir, perquè entenc que, clar, alguna pensa, a veure, tota la vida no m'hi estaré aquí, algun dia hauran de venir aquests joves, no?, a substituir-nos.
Ni que sigui sent egoista, penses que quan et cuidin, que et cuidi un gran professional a qui tu has ensenyat i has guiat durant la seva... el període acadèmic.
Vinga, va, anem a parlar de tabaquisme, no? De tabac, d'aquesta setmana sense fum. Saben que cada any hi ha una setmana sense fum. No, és la mateixa data sempre? És l'última de maig?
El dia sense fum és el 31 de maig. Aleshores, depenent, a partir d'aquí, doncs, pots o per endavant o per endarrere. Però el dia sense fum és el 31
de maig. El 31 de maig. Ja ho saben, que no és que hi hagi un dia en què la gent no hagi de fumar, sinó que és una manera de conscienciar, no? Aquell dia d'alguna manera es multipliquen les campanyes i de sensibilització i el discurs aquest antitabac. Hi hagi ara aquests 2-3 titulars que he extret d'aquesta enquesta poblacional que es va fer coincidint amb aquesta setmana sense fum, i déu-n'hi-do, Alicia, i no sé si fins a quin punt els professionals que fa molts anys que divulgueu, expliqueu que el tabac mata, que el tabac és perillós, quan veieu aquesta dada on els joves estan entrant en el món del tabac a través d'aquest invent que ha fet la indústria dels vapejadors, no sé si dius, si fa una mica sensació d'impotència de dir, ostres, és que quan fem un passet endavant i sembla que el consum de la cigarreta baixa, resulta que ve aquí la indústria i s'inventa una altra història i un altre pas endavant.
Efectivament, és que com dius tu, hi ha una indústria molt potent, és molt potent i no volen perdre diners ni volen perdre terreny, llavors se les han d'empescar, no? Com sigui per tal de tenir, doncs, nous adeptes en el tabac, que no ho dic jo, és una droga legal, és tal qual, el tabac és una droga legal, I clar, no poden perdre terreny ni diners. Si el tabac fa pudor i té un sabor dolent i aspre que no tothom pot apreciar, trobaran altres sabors, altres maneres de consumir aquesta nicotina per tal de tenir enganxada a la població. I més a una població jove, no?, amb una estructura cerebral encara immadura, capaç d'entrar doncs, per aquestes escletxes que no estan tancades ni el cervell està doncs, completament format per tal d'enganxar-los.
Com a professional de la salut no sé si fa mal això de pensar, home, amb la canalla, és a dir, anar amb els joves, justament això, amb aquesta població vulnerable en el sentit, doncs, el que deies ara, que no, encara no tenen un pensament prou crític probablement i prou maduresa al cervell com per poder triar, no?, d'allò que és bo i que no és bo per nosaltres. No sé si fa mal això com a professional de la salut, de dir, ostres, ja sabem que és una indústria que aquí tothom vol guanyar diners, però és que estem jugant amb la salut, ja no és nostra, sinó és dels nostres fills.
Sí, 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 i tant, que fa mal, més que res, perquè és una manipulació, al final és una manipulació d'éssers indefensos i desprotegits. Aleshores, nosaltres, per la nostra banda, podem fer un cert treball i queda per la banda governamental, no?, els governs, a nivell de polítiques, doncs tota una feina que, de fet, el Dia Mundial Sense Tabac del 2006, sí, de la OMS, hi ha una campanya, no?, doncs hi ha la campanya nostra, no?, que seria doncs, Inhala la vida, el lema, sí, que hem tingut aquest 2026 d'aquí a Catalunya. Però l'OMS aquest any va precisament d'això, no?, de desemmascarar. Es titula, el seu lema és desemmascarem-los i bueno, són tot amb uns objectius, amb unes activitats encaminades a intentar disminuir o erradicar aquest consum de la nova nicotina.
Que efectivament no passa només i única ni exclusivament per, diguem, que l'àmbit sanitari, que fa ja la seva feina, sinó que aquesta és l'altra banda en la que ara no hi entrarem perquè no tenim aquí amb qui discutir-ho, que és la part governamental, que són els que també poden prendre decisions, se'n prenen moltes, com per exemple aquest any a Sitges, poso un exemple molt ràpid, han decidit que les platges siguin totes sense fum. Aquest any a Sitges a la platja no es pot fumar. No es pot fumar. No vindrà un policia a multar-te perquè entenc que tampoc no hi ha prou policies com per estar controlant tot, cada persona que s'ensenya una cigarreta a la platja. Però no es pot fumar a les platges. M'imagino que ho col·locaran els identificadors perquè la gent ho sàpiga, però són petits passos que també es fa a nivell governamental. Després hi ha d'altres de més que poden ser més punyents, com a pujar el preu, no?, que això s'ha anat fent també de manera regular, cada vegada és més car el preu del tabac. Hi ha països on el preu és infinitament més car i això també funciona bastant bé, però clar, aquí després han de regular-ho amb la indústria. En qualsevol cas, aquesta no és la banda que ens pertoca avui, és la part sanitària. Què es fa des del CAP de Sitges per ajudar una persona a que deixi de fumar? És a dir, quan arriba una persona i diu, mira, jo fumo, tant fa, si fa 20 anys, 5, 2, 3, si fuma molt o fuma poc. Què és el que es fa? Què és el que, on ha d'anar primer? A qui li ha de preguntar o qui li ha de comunicar? I què és el que es fa? Què és el que se li ofereix?
De fet, ja abans que una persona et digui si fuma o no fuma, ja una activitat nostra preventiva és ja preguntar, ets fumador o no? Llavors, en funció de la resposta, doncs, si és no fumador, doncs encoratges a continuar amb aquesta bona pràctica. En cas de que sigui fumador, doncs ve tot un seguit de preguntes, des de t'has plantejat deixar de fumar, has posat un dia, etc. Es passen uns qüestionaris per veure quina és la dependència d'aquesta persona a la cigarreta i en funció d'aquesta dependència segueix un camí o un altre. Hi ha des de teràpia conductual a productes que un pot adquirir a la farmàcia, doncs xiclets, pegats, esprais, i si no hi anem, doncs a la teràpia farmacològica amb prescripció des del CAP.
Que això, Alicia, també ha canviat molt, no? És a dir, en els darrers anys, diguem que el suport també mèdic a través de medicaments i de productes, diguem, és molt més gran i l'acompanyament des del vostre sector és molt més gran que igual si mirem 20 anys enrere, no? Que potser no hi havia tants recursos, no? Havia de ser una cosa més com de força de voluntat de la persona i prou. No sé si això també sentiu que d'alguna manera ha crescut molt i això ha ajudat també que molta gent deixi de fumar.
L'acompanyament és molt proper i durant tot el procés de la deshabituació. Tens sempre els teus professionals, òbviament d'infermeria, allà al peu del canó, amb seguiment telefònic, amb seguiment presencial. I...
És a dir, algú que vol deixar de fumar i comença amb el procés, amb el tractament que se li indiqui des del sector, després rep un acompanyament telefònic, és a dir, hi ha un seguiment.
Hi ha un seguiment.
Durant quant de temps? És a dir, a partir de quant de temps es considera que ja no cal aquest acompanyament?
Aquí em sap greu que no puc respondre, però no, jo no...
És a dir,
no
en, faig... en quin moment comença un a ser exfumador? No sé si hi ha un moment que dius... D'aquí tres...
Hi ha dos tractaments, sí. Un que dura 12 setmanes, sí. I l'altre dura 25.
Sí.
Diguem-ne que...
Tractaments farmacològics,
sí,
estem parlant?
Sí, farmacològics. O sigui, era el que deia l'Alicia, sí. Que a nivell conductual es pot tractar, sí. Però si és una persona que necessita potser aquest...
El plus, no?
El plus, exacte. D'un tractament farmacològic, el tractament que té com millor evidència i que té com millor adherència,
sí.
És el tractament llarg de 25 setmanes, que el que et permet és que el teu cos entengui que hi ha un procés en el que tu vas reduint el tabac diari.
I en què consisteix aquest tractament? És un medicament?
Sí,
és la presa d'un medicament,
són uns comprimits,
sí.
que tu tens com un calendari,
sí.
Igual que els pacients que es prenen el Sintron,
sí.
Doncs tenen com una pauta.
En plan,
aquest dia dos comprimits, aquest dia un comprimit a primera hora i una a última. I llavors d'aquesta manera tu el que vas fent és substituir la cigarreta per aquest comprimit i el teu cos, o sigui, com que a tu li enganyes i està rebent com aquest impuls de la nicotina,
uh-huh.
Que realment tu no estàs adquirint de forma de
cigarreta.
De cigarreta.
Sí, sí.
I quan acaba el tractament, òbviament, o sigui, si tu vols fumar, pots fumar, perquè no, o sigui, la medicina al final no és màgia.
Clar.
També hi ha una part de voluntat. El que passa és que tu ja et consideres exfumador quan ha passat tot aquest tractament. O sigui, en el moment que tu ja deixes de fumar, que si no m'equivoco és a partir de la quarta setmana,
sí.
Tu a partir d'aquí ja no pots fumar per no enganyar el teu cos. Perquè
d'acord.
Si no, al final el que passa és que hi ha un efecte rebote,
d'acord.
I el teu cos, a la que rep una miqueta de nicotina de la cigarreta, se acoge.
Clar.
I...
Sí, sí. Diu que torna, l'agafo ben fort, no? Per tant, 25 setmanes de tractament...
Un tractament de 25 i hi ha un altre que és de 12.
Que és més curt, que això entenc en funció de la dependència del pacient o de què depèn?
No, depèn de l'economia.
D'acord.
Perquè al final, o sigui, no deixa de ser o una capsa o tres capses.
D'acord.
Tenen el mateix preu,
d'acord.
Però clar, no és el mateix pagar una capsa que pagar les tres d'un tractament.
És un medicament car?
O sigui, està, sí. Subvencionat, el tractament no sé si són 100 i pico euros,
sí.
Però amb la subvenció,
sí.
I la cobertura de la Seguretat Social, queden uns 50.
D'acord.
Per capsa.
Uh-huh. Digues, Alicia.
Ja, segons el nivell de dependència,
sí.
Tens una subvenció o
una altra. D'acord.
Si el nivell de dependència no és elevat perquè t'ho puguin subvencionar, o has de pagar tu, de totes maneres necessites la recepta per part de l'ambulatori,
uh-huh.
I t'ho faciliten uh-huh. a la farmàcia.
I de fet, si no m'equivoco, crec que tens com tres oportunitats l'any.
D'acord, per intentar-ho.
És a dir, si tu comences un tractament,
no funciona.
Recaus, perquè forma part del procés, o sigui, no s'ha de jutjar ni s'ha de penalitzar.
Sí.
Diguem-ne que tens dues oportunitats més perquè et quedi cobert per la Seguretat Social per poder tornar a fer aquest tractament.
D'acord.
O sigui, és una cosa que no pots fer cada dos mesos, començo el tractament de forma subvencionada. O sigui, al final hauràs de pagar tu amb els teus calés i que no quedi...
Uh-huh. Però que en tot cas la pròpia Seguretat Social, el propi sistema, no entén que és fàcil, possible, fins i tot probable que hi hagin recaigudes.
Hem de dir que està subvencionat a persones amb trastorns mentals. D'acord. I a dones embarassades pel risc, sí,
mm-hmm.
Pel risc que suposa.
Que poden comportar. I és un tractament d'èxit?
Jo de moment, en aquest moment que durant les pràctiques, que potser he,
sí.
Estat més present,
sí.
Amb la meva infermera tutora,
sí.
O sigui, assistencial, que és la Núria Blader,
sí.
Que aquí també la saludem, tots els pacients que han vingut demanant el tractament,
sí.
Clar, no hem passat encara les 25 setmanes, però tots no han tornat a fumar i a nivell motivacional estan super contents i contentes perquè els està funcionant. Llavors, No sabem quina és l'evidència, no estem fent un estudi ni... però sembla que funciona. O sigui, al final també el component de la voluntat és primordial. Però sí, sembla que està funcionant bastant bé.
Deies, Núria, que... Ai, Núria, Alícia, perdona, que de manera preventiva sempre pregunteu al pacient, no, si és fumador o no. Segons aquestes dades d'aquesta enquesta, tinc el dubte si això comença a preguntar a pediatria. Tenint en compte que estem parlant de que parlen de menors i que hi ha un percentatge de menors que es considera fumador, segons diu l'enquesta, no? I a més aquest, d'aquest percentatge que es considera fumador, el 100% diuen que el que fan és vapejar. No sé si si això és quelcom insòlid i si d'alguna cosa aquesta pregunta s'ha incorporat també a pediatria. Li hauríem de preguntar a pediatria,
Pediatria. Es va fer una roda de premsa... i totes les dades venen a partir dels 15 anys.
D'acord.
I ja sabem que a partir dels 15 anys la població pediàtrica ja puja a tenir el metge d'atenció primària,
sí,
com un adult.
D'acord.
Totes les dades van enfocades a partir de 15. Jo no, hauria de preguntar a les meves companyes de pediatria si elles fan aquest tipus de consulta.
Ho farem si mai tenim ocasió, perquè clar, és que em sembla curiós, perquè clar, estem parlant de menors, clar, entenc que sé si en nanos de 13 anys o 14, no? Entenc que estan dins aquest grup de menors.
Perquè preguntem, quan fem la gincama terrorífica,
sí,
són els alumnes de segon,
sí,
de l'ESO,
sí,
i preguntem obertament quan venen a l'estand,
sí,
no? I el de les begudes,
sí,
i el del sol, tenim el del tabac,
i què?
I els hi preguntem. No, jo sempre els hi dic, no? Aquest any que he estat en dos dies de gincama, els hi diem, això no sortirà d'aquí, no els hi direm als pares, no us preocupeu, això queda entre nosaltres. Bueno, t'has de fiar, i aquí diu que sí, que ho ha provat. Jo no recordo que em digués cap noi o cap noia que era fumador diari, però que l'havien provat uns quants, i que no l'havien provat uns altres, van preguntar també pels vapejadors, els coneixien tots i n'hi havia qui havia provat i qui no. Però dades de menors de 15 no t'ho sabia dir.
He tingut l'oportunitat,
sí,
de rotar una setmana a pediatria,
sí,
es fan moltes revisions,
sí,
de dos mesos, dels anys, dels,
sí,
sis anys, i l'última revisió abans de fer el salt cap a medicina adulta,
sí,
se'ls hi pregunta. Els 14-15, també depenent com tu veus la maduresa del pacient.
Efectivament.
Però els hi pregunten si han començat a beure alcohol o si fumen. Igual que pregunten també si tenen relacions sexuals. Per poder començar a fer aquesta educació sanitària. Però sí que els hi pregunten les companyes, si són fumadors.
I anava a preguntar també, per l'experiència també vostra, quan venen a demanar ajut per deixar de fumar, la majoria dels casos estem parlant de gent que fuma cigarreta convencional, o ja també comencen a venir persones que vapegen i que diuen ho vull deixar i no puc? És a dir, no sé si m'ha arribat ja als exfumadors de vapejadors.
O sigui, hi ha gent que ve i que diu que ha començat a deixar de fumar, que per això està fumant ara la cigarreta electrònica.
És a dir, han substituït la cigarreta convencional pel vapejador com a mesura per deixar de fumar.
Com a mesura preventiva, perquè creuen que és més sa fumar una cigarreta electrònica o d'aquest tabac que és només de combustió,
sí,
del que s'escalfa. I és com el primer pas. O sigui, ja veus que hi ha una intenció de motivació perquè ho volen deixar, deixen la cigarreta convencional i es passen a l'electrònica pensant que és com el primer pas. Però hi ha gent que també diu que ha deixat de fumar el tabac i que ha tornat a la cigarreta i que no hi ha evolució i que tornen a la cigarreta convencional. O sigui, hi ha una mica de merder en aquest sentit.
Anava a dir, aquí us toca també molt una feina d'explicar, no? És a dir, quan ve algú dient no, és que vull deixar de fumar, jo ja he deixat la cigarreta convencional, ara només vapejo, entenc que aquí us toca explicar.
Estàs fumant igual. O sigui, al final el gest és el mateix.
I el que entra dins el cos és igual de perjudicial, no?
És a dir,
no hi ha canvis amb això, Alícia? És a dir, sigui un vapejador, una cigarreta d'aquestes que no combustionen, tingui gust a pinya, a fressa, a maracullà, a maduixa, perdó, a maracullà, o el que s'inventin, o sigui un tabac negre d'aquells tota la vida, fumis amb pipa, és igual.
És igual de nociu.
Al final és el que tu deies, o sigui, la nicotina és la nova grip, o sigui, s'ha hagut de reinventar com la grip anual, o sigui, és una cepa, ara és otra, doncs la nicotina igual, una disfressa diferent, però és nicotina igual, és tabac igual, i busca la forma d'arribar a tots els col·lectius, a totes les edats.
És interessant explicar-ho i deixar-ho molt clar, això, perquè fins i tot de vegades, i per un tema d'ignorància, i perquè no tots hem de saber de tot, evidentment, fins i tot de vegades, com que tenen aquest format que sembla gairebé un bolígraf o jo que sé quina joguina, perquè és així com en colors, no?, de coloraina, sembla una cosa realment infantil, un producte realment infantil, fins i tot hi ha pares i mares que els genera el dubte, dius, ah, doncs igual no és tan dolent, a més ho tasten, ah, deixa'm-ho provar, ho tasten, i diu, ah, doncs això és com menjar-te un xiclet de maduixa, no?
Clar.
I hi ha una mica aquesta sensació també, no?, de... Que fins i tot deu haver famílies que potser són més permissives amb aquest tema del vapejar perquè els hi sembla que no és tan perjudicial, però no, o sigui, al final les dades diuen el que diuen, que és exactament el mateix.
És exactament el mateix i és més, ja veurem d'aquí uns anys a nivell doncs, radiològic i a nivell de prova diagnòstica els pulmons d'algú que ha vapejat o d'algú que només ha estat amb cigarreta. Jo ara no tinc cap ni article no a les meves mans, però sembla ser que les conseqüències potser podrien ser
pitjors.
Sí.
Per altre tipus d'additius que els hi puguin posar o de química, no?
Exacte, perquè al final la nicotina hi és, perquè sí, és el component addictiu per excel·lència, però després no tots aquests ingredients que posen per emmascarar no deixen de ser química que va afectant, no? Va afectant a nivell pulmonar i a nivell doncs, d'altres òrgans i sistemes pels quals va passant aquest fum.
L'ideal seria no provar-ho mai?
L'ideal, exacte.
No tastar-ho mai, dir no sempre, des de la primera oferta.
És que en el moment que... Amb quin interès té provar-ho? Si saps que és dolent...
En aquesta vida jo crec que s'ha de provar tot. O sigui, com a persona jove... No dic que l'Alicia no ho sigui.
No, a veure, doncs com jo, tan joves com tu, no.
Però al final, qui no ho ha provat? O hi ha gent que no
ho
ha provat.
Hi ha gent
que no ho ha provat.
Poca, però hi ha gent.
I no s'ha de jutjar com més positiu o més negatiu. En aquesta vida s'ha de provar tot. Però s'ha de saber que tot té conseqüències. O sigui, ma mare és fumadora i jo me'n recordo, o sigui, de petit al final si tu tens referents i els veus fer coses, ho faràs de gran, i jo me'n recordo que ma mare em va dir, jo no te voy a prohibir fumar, però si puedes no empezar, no lo hagas.
I li vas fer cas?
Sí.
El mateix que em va dir ma mare.
Però mira, és que...
I li vas fer cas?
No he fumat mai.
Jo ho he provat, sí, però no fumo perquè no m'agrada. Però, frase de madre.
Sí, sí, no? La meva mare exactament igual, em va dir, diu, jo no et puc prohibir perquè jo és una cosa que faig, i jo me'n recordo que des de ben petita insistia, deixa de fumar, jo de campanya anti-tabaco, deixa de fumar. Al final va deixar de fumar i jo encantada que la meva mare deixés de fumar. Jo no vaig fumar mai, haig de dir, tinc una experiència personal, una persona molt propera a mi, fumadora, que veus, malauradament ja no hi és. Va, Alicia, prova, dic, però no, diu, però és que si m'estimes ho proves i fumes, dic, no, si tu m'estimes...
Quina prova de mort.
És el jovent, no? Sí, Carola, sí. És fins on arriba el jovent, no?
Sí, sí, sí.
La manipulació aquesta d'entrar en el grup també és el que parlàvem
de pertanya,
a la gincama.
De pertanya, sí, sí.
El que tractem a la gincama, la pertinença al grup. Llavors, jo vaig provar-ho, de dir, agafo, faig la calada, vaig dir, quina cosa més horrorosa, vaig dir, dic, no m'agrada, ja està, no em vaig fumar la cigarreta sencera, és que només hi ha de posar-m'ho a la boca, i vaig dir, és que no ho suporto.
Però perquè no vas provar la que
clar, igual si...
que s'ha de maracullar.
Exacte,
i llavors suposo. Diries, ah, doncs sí.
Clar, aleshores, aquest és el problema, sí, sí.
És això, no? I dius, sabem que és dolent provar-ho, i així dius que
clar.
No...
Què és l'ideal? No provar-ho, evidentment, no, ni tan sols tastar-ho i així ja no entres a la temptació. Si mai ho ha de fer algú, doncs que ho faci, entenc, amb la consciència i amb el coneixement de
riscos que pot
exacte, ocasionar. Exacte, de riscos que hi ha darrere, que és nociu, que és molt addictiu i que després, si un entra en la addicció, sortir d'aquí no és fàcil, no és gens fàcil. I aquest probablement és l'altre tema que hem de tenir molt clar també, és a dir... No és fàcil fer-ho i hem de ser com compassius amb la gent que intenta deixar de fumar. Cada vegada també exigim, no? O s'exigeix a una part de la societat que no faci coses i de vegades no poden. És a dir, ho han d'intentar. Si el propi sistema ja té en consideració el fet de que hi hauran recaigudes, doncs la societat també que ho sigui. Més enllà d'això, els governs que facin la seva feina també, que és aquesta altra, perquè la indústria és molt potent i ja sabem que hi ha molts diners i tot plegat, però caram, estan jugant amb la salut de tots nosaltres i ara amb la salut dels nostres fills, que a mi això em sembla terrorífic. Vaja, en aquest cas com a mare, clar, em genera molta repulsió de dir, clar, és que estàs jugant amb els serveis de xavals, de nens, de noies i nois que no tenen la capacitat ni la madurativa de prendre segons quina decisió. Aleshores, si no poden votar perquè considerem que no sé què, doncs hi ha decisions que tampoc no les poden prendre. Clar, quan la indústria se n'aprofita d'això, ostres, fa molta ràbia, Jo no sé com ho viu des del sector, entenc que amb impotència, no? De dir que nosaltres anem fent passeig, no? Anem aconseguint retallat i pel darrere venen i ens posen aquí flors i colors i meravelles i gustos meravellosos i vinga, tornem-hi ara amb els més joves, no? Dius, home, fa una mica de ràbia. Però que ho sàpiguen, és un problema real, és un problema existent, està entrant fort entre la joventut i és nociu, igual de nociu, és a dir, fumar mata, això ja ho sabem, i fumar, o sigui, mata igual ho facis amb vapejador, que ho facis amb una cigarreta, que ho facis amb pipa, que ho facis amb puro, que ho facis amb el que vulguis, mata igual, tingui gust a maduixa o tingui gust a ducados.
I que ja no et mata tu, o sigui, fumar mata perquè mata el que està al costat teu, o sigui,
aquesta és l'altra.
Que estan els fumadors passius, que no han triat fumar, o sigui, el vapejar
té fumador passiu també, o no? No sé si els vapejadors, la passivitat també existeix amb els vapejadors.
Jo aquí sí que no ho sé perquè
se m'escapa. Perquè clar, no fan fum, no?
Sí, fum fan, però...
Però no té olor. Ah, d'acord.
O sigui, sí, el fum està perquè la combustió
clar,
existeix.
Clar.
Però clar, aquí ja ens ficàvem en un terreny que a lo mejor luego nos llevan presos.
No hi entrem. Alguna cosa més que vulgueu dir?
Sí.
Digues.
A veure, que el tabac, ja ho sabem, és una de les principals causes de mort evitable. Evitable. És un 13% de les defuncions.
És general, un 13% de les defuncions totals.
Sí, aquí, estem parlant d'aquí a Catalunya.
Sí, a Catalunya.
10.000 morts a l'any, un mort cada hora, 24 morts al dia. Morts relacionades amb el consum de tabac, Carola.
Doncs no sé si hem d'afegir res més. No? Són bastant concloents aquestes dades, no?
Jo penso que sí. Hem d'estar contents, entre cometes, està disminuint, d'acord, el número de fumadors. Ho han deixat un número important de persones. Han estat... En aquest darrer any han deixat... Han atès a 73.000 persones, gairebé. Ho van aconseguir l'any passat.
Deixar de fumar.
Caram. Però tot i això estem amb gairebé amb un 21% de població que fuma.
Que és molt menys que als anys 80, per exemple, que
sí.
Vivíem en l'època gloriosa de quan es fumava, els professors fumaven, es fumava els avions, els trens, es fumava tot arreu.
Venint a el que deia el Kevin, d'acord, dels fumadors passius, no? L'exposició al fum ambiental s'ha reduït el 2025 fins a un 7,2, tenint en compte que l'any 2010 era un 18%.
Per tant, de la meitat. Anem ben encaminats, diguem, cap a l'erradicació del tabac, anem ben encaminats, però diguem que la indústria aquí es va inventant cosetes que va posant pals a les rodes, però el camí s'està fent, és evident que s'està fent perquè les dades també ho diuen. Un aplaudiment per aquestes 73.000 persones que van deixar de fumar el 2026. Enhorabona, us encoratgem a que seguiu així. Si pel que sigui hi ha recaiguda, no passa res.
El cap directes.
Això mateix, el cap directes, i aquest camí recorregut entenc que ja és un camí, és a dir, ja és beneficiós, és a dir, tot aquest temps que tu no has estat fumant, ja és un temps de salut que tu has fet, no? Això no, vull dir que no resta, allò no deixa de comptar, encara que tinguis una recaiguda i ho hagis de tornar a fer, és a dir, no resta, per tant, enhorabona. Alicia, Kevin, moltes gràcies per la visita, per ajudar-nos a deixar aquest missatge contra el tabac, I Kevin, que vagi molt bé. Que has de tornar a passar Sitges ara pràctiques o no? Ara
no, no. Rotant. Ara. O sigui, acabo avui.
Acabes avui?
Jo avui ja deixo...
Això sí que no t'ho esperaves, acabar la ràdio, no?
Gens, gens. Jo acabo avui i ja, en principi, no he de tornar a Sitges. Qui sap, potser...
On estàs estudiant?
A la Rovira i Virgili, a Vilafranca.
Uh-huh. Ah, Vilafranca està.
Sí, vale, tenen vale. Diferents sí. Seus, jo estic a la Vilafranca.
Molt bé.
I res.
T'agradaria treballar amb un cap?
Doncs, així resumit, jo no tenia intenció de fer atenció primària, no dic que vulgui fer atenció primària, però m'ha agradat molt i m'emporto un bon tastet i tornaré i tant.
Molt bé, estupendo, doncs escolta'm, ànims, que vagi molt bé el que queda de carrera, de pràctiques, Alicia, fins a propera, segur que hi haurà més.
Moltes gràcies, Carola. Adeu. Bon dia.